Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
I us ho explicàvem a la portada d'aquest informatiu. A la Ràpita continua hospitalitzat encara hores d'ara el menor de 15 anys que va intentar suïcidar-se dilluns precipitant-se des d'un quart pis. El Departament d'Educació en aquest cas n'era conscient i assegura que es van activar els protocols.
La FET Educació va activar la unitat de suport a l'alumnat i detalla que va obrir una investigació interna en tenir coneixement dels fets. El pare del menor ho ha anunciat a través de les xarxes socials, on ha explicat que el noi rebia burles a l'institut on estudiava. El fill, que es troba hospitalitzat i ha hagut de fer front també a diverses intervencions quirúrgiques, ja que ha patit fractures de cames, braços, costelles i vèrtebres. A la seva carta de comiat, el jove, que pateix autisme, explicava, no?, que té dificultats per relacionar-se i va explicar que no tenia ganes de viure.
I tot això ha sortit a la llum. Aquest cas ha sortit arran del cas de Sallent, i aquí un inspector de Departament d'Educació ha dit que al centre de Sallent, on estudiaven els bessons que van llançar-se pel balcó de casa seva dimarts passat, no van saber detectar l'assetjament, tot i els avisos que hi havia de famílies i d'altres alumnes.
Segons l'inspector, l'escola no havia respost correctament a la situació, tot i que els menors rebien assessorament psicològic a l'escola. L'orientadora de l'institut havia treballat amb ells, però mai es va parlar de bullying. De fet, moltes vegades es tractava a la víctima com si fos l'agressor, perquè responia pagant els insults que rebia per part dels seus companys. Fins i tot l'havien arribat a expulsar del centre. A més, segons alguns testimonis, el mateix centre tenia coneixement d'altres casos de bullying. El pare d'un altre alumne va denunciar, de fet, que un grup de nois de primer d'ESO assetjava el seu fill per ser migrant.
El cas de Sallent ha posat una altra vegada sobre la taula el debat per combatre aquestes pràctiques a les escoles. Per això en volem parlar amb la Meritxell Plana. Ella és membre de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Meritxell Plana, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, el vostre parer, què creuen que ha fallat tant en el cas de Sallent com en el cas de la Ràpita?
Mira, en tots els casos en els quals es produeix i sobre un protocol d'actuació, ja hi ha algú que ha fallat. És a dir, no poder treballar en la prevenció, no poder fer aquesta feina prèvia, ja és un fracàs del sistema. En qualsevol cas, en aquests dos, si em demanes puntualment en aquests dos, jo diria que el que falla és que és un problema de base. Qui obre el protocol és l'escola. I si l'escola no accepta que hi ha un tema d'assetjament com per obrir un protocol, ja tenim un problema. Però és que, a més, són els que decideixen si hi ha o no hi ha protocol, si hi ha o no hi ha assetjament, si és positiu o negatiu, si porten un psicopedagog, fan estudi amb els companys, entrevistes, intenten determinar sociogrames i demés, però acaben sent ells els que decideixen si és assetjament o si no és assetjament. Llavors, tot plegat està com molt contaminat. És molt difícil que una escola que no vol obrir un protocol d'assetjament repetidament acabi obrint-lo perquè la família insisteix i perquè es fa una denúncia a inspecció, que la denúncia a inspecció obliga a obrir un protocol i que després aquest protocol sigui positiu. És molt difícil que això passi, perquè prèviament ja no hi ha la voluntat de que això es resolgui. Això és el que jo crec que ha passat.
Perquè realment entenem que no costa tant detectar l'assetjament escolar, per tant aquí hi ha més una cosa de que l'escola es vol evitar una mala imatge de que en el seu centre hi ha un assetjament escolar.
Sí, no s'entén massa, eh? Tampoc és una cosa que fa molts anys que nosaltres treballem en sensibilització de l'assetjament escolar, i són molts els mestres que ho saben, són molts els claustres que ho saben, però són poques les escoles que entenen que el problema de l'assetjament escolar està sobre la taula, que moltes vegades comença de forma accidental, que s'ha descontrolat l'aviram en una aula i els conflictes han anat a més i han acabat amb assetjament. Doncs és un accident que has de respondre. Fa molts anys, els que tenim una edat, sabem que a les canastes i a les porteries estaven despullades i eren de ciment. I donaves una trompada i t'obries el cap. Posteriorment, algú va pensar que s'havia de protegir el menor davant de la possible obertura del cap, i llavors les van protegir amb colxonetes. Doncs nosaltres el que demanem és que s'ha de protegir amb colxonetes, i això vol dir treballar la prevenció. És així de senzill.
És que perquè també surt en el cas això que coneixíem avui, no?, de que el noi de Sallent, en aquest cas, que es va llançar per la finestra, inclús havia arribat a estar castigat, ell que era la víctima.
Bueno, és que aquest és un altre tema que també se n'hauria de parlar, no? Estem parlant dels suïcidis i no estem tenint en compte una cosa que fa un parell d'anys va passar, que es van tancar els centres especials. És a dir, tots aquells nens que necessitaven una educació especial van determinar que hi hauria d'haver una inclusió de tots aquests nens a les aules normals de tots els centres. Això és molt injust, perquè ni aquests nens tenen habilitats socials suficients per poder viure i per poder tenir una convivència moltes vegades normalitzada dins d'una aula on la resta de nens són normals, per dir-ho d'alguna manera, no siguin normals, sinó que els hi falten aquestes habilitats, però és que, per altra banda, diré que també és molt injust per als companys que estan a classe. Què saben ells? Com s'ha de tractar un nen que té autisme? Fins a on ha d'arribar? Quin és el límit de la paciència que ha de tenir perquè s'entengui que aquell nen, que aparentment és normal, té una deficiència? Això, algú s'ha preocupat de tractar això dins de les aules? Perquè a mi em sembla que en aquest cas és fonamental. Això és un tema. I després em fa gràcia una altra cosa, dic gràcia amb ironia, que el nen de Sant Carles de la Ràpita, que és autista, diuen, tenia poques habilitats socials. Home, jo diria que la persona que agredeix, es burla i menysprea un altre també en té poques habilitats socials. Mm-hmm. És a dir, no només en té la víctima de poques habilitats socials, sinó que l'agressor també en té molt poques. I d'aquests no en parlem. D'aquests no en parlem. O no en parlem prou. I ja no parlo de les poques habilitats socials que representa que té, que hauria de tenir el grup. La capacitat empàtica del grup deu ser nefasta. Deu ser nefasta. Perquè ningú ha donat un crit d'alerta. Perquè donar un crit d'alerta no només ho ha de fer el pare, el tutor, l'escola o inspecció. Els companys, els pares dels companys, no han sabut, no han notat que hi ha algú que no has convidat mai a cap acte, a cap aniversari? No es veu això? És una pregunta que a mi em crida molt l'atenció.
Mm-hmm. Però, per tant, davant de tot això, que sabem que no és fàcil acabar amb tota aquesta xacra, però, per exemple, des de la vostra associació l'altre dia demanàveu, per exemple, que s'inclogui el bullying dins del Codi Penal, ja com a mesura urgent, entenc.
Bueno, el que nosaltres demanem, per una banda, és que cadascú assumeixi les responsabilitats, i les responsabilitats legals no poden ser que un nen menor de 14 anys no tingui cap, pugui sortir impune de qualsevol acte que faci. Això per començar. I després, és veritat que si la legislació, o si l'acte d'assetjament, que no en tots els casos participaria i en tots els casos entraria, estigués tipificat com a delicte d'odi, es podrien demanar responsabilitats penals, cosa que ara, si és un assetjament normal, no se'n poden demanar. Això és el que diem nosaltres i això és el que hauríem d'expressar, que hi ha d'haver-hi un canvi perquè mitigar aquestes responsabilitats. És a dir, no podem pensar, bueno, és que com que les lleis són així, bueno, les lleis estan per canviar-se, no? Igual es canvien amb altres coses. Vam haver de tenir una senyora Orantes denunciant públicament que el seu marit la maltractava i després, posteriorment, morir cremada en mans del seu marit per adonar-nos que això anava en sèrio. No sé quants suïcidis hem de tenir perquè algú se n'adoni que això va en sèrio i que això és una xacra. I que això no s'acaba. El bullying no s'acaba quan s'acaba l'escola. Que després tenim gent que té trastorns socials de per vida, tant les víctimes com els agressors, i ens els anem trobant. Com a gent adulta, ens els anem trobant pel camí.
A tot això, però, hi ha com a reflexió també general dins d'aquest bullying, els telèfons mòbils no hi ajuden gaire, no? Per tant, dins de la regulació, el seu ús dins dels centres escolars creieu que es regula correctament?
Mira, el mòbil el donen els pares. I la primera pregunta que faig és, què fem? Regalem el mòbil i ens n'oblidem? Regalem el mòbil i posem pautes? Regalem el mòbil i acompanyem? Perquè, clar, regalar un mòbil és regalar el món a dins d'un aparell. No podem fer les coses tan gratuïtament. Nosaltres no estem en contra de la tecnologia, però la tecnologia ben aplicada és bona i ens pot afavorir en moltes coses. Però també és veritat que la tecnologia mal utilitzada ens pot portar a això. El que passa és que, com tot, no podem posar la culpa a la tecnologia, perquè el que no hi ha és intel·ligència emocional per utilitzar-la. No hi ha intel·ligència emocional per entendre que necessites ser empàtic per comprendre la diferència. I llavors és igual que tinguis un telèfon o que tinguis una destral. Pots fer el mateix mal.
Interessants, com sempre, les reflexions que ens deixa la Meritxell Plana, sempre que ens atén. Ella és membre de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Meritxell, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres per parlar-me.